Amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El president de la Generalitat, Quim Torra, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el titular de Territori, Damià Calvet, es reuniran aquest dilluns a partir de les 8 del vespre al Palau de la Generalitat per abordar la situació arran de la vaga de taxistes i sobre la regulació del sector del taxi dels VTC. La reunió se centrarà sobretot en analitzar la situació de protestes. Els conductors de taxi volen recórrer la Diagonal sencera al vespre mentre els treballadors d'Uber i Cabify estan aparcats entre Francesc Macià i Pius 12. L'Ajuntament de Pineda de Mar ha acordat en junta de portaveus decretar 3 dies de dol per la mort del nadó de 2 mesos que des del 4 de gener estava ingressat a l'UCI de l'Hospital de Vall d'Hebron pels presumptes maltractaments del seu pare. A més, el consistori ha convocat els veïns a una concentració en minut de silenci que es farà demà dimarts al migdia a la plaça de la Vila. El cas es va donar a conèixer després que els Mossos detinguessin el pare del nadó acusat de maltractar-lo. El jutge va deixar-lo en llibertat provisional amb mesures cautelars. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Gaia s'havia fet càrrec de la tutela del nen. Més temes, la plataforma Salvem la Pineda d'Angori, portada als tribunals de construcció de 48 apartaments en el sector nord d'aquest paratge del municipi de Palamós. Ens informen des de Ràdio Palamós, en Jordi Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El recurs va contra la concessió de la llicència d'obres que l'Ajuntament de Palamós va donar per fer 48 apartaments. També qüestiona, però, el projecte d'urbanització i el conveni urbanístic contemplat en el Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Cal recordar que el projecte contempla aixecar un tercer edifici amb 24 apartaments. Més. La portaveu de Salvem la Pineda d'Angori, Zeta Figa, diu que amb la moratòria urbanística que acaba d'aprovar la Generalitat, l'Ajuntament ja no podrà concedir llicència per aquest tercer mòdul.
En principi estaven previstos 3 edificis en allà. N'hi ha un i mig de construït. El tercer no li poden donar llicència. Amb aquesta moratòria ja no poden donar llicència pel tercer. O sigui que el tercer, a dret a llei, ja no existirà. Perquè els 3 edificis, tal com estan plantejats, estan a menys de 500 metres del mar. O sigui, si fos ara, no es podrien construir.
Salvem la Pineda d'Angori considera que la construcció dels apartaments, en marxa des de ja fa uns mesos, contravé el límit de volum contemplat pel POUM, vulnera la zona de protecció del bé cultural d'interès nacional de la Cala Salguer i provoca també un impacte visual molt negatiu.
I acabem a Tarragona, una sala a l'aire lliure. Així es defineix la primera fase del Jardí Bíblic que s'estrena aquest dilluns. Arnau Curto, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Un espai reformat i ple de simbologia que comença a créixer gràcies a diverses espècies vegetals, com per exemple l'olivera, el pomer o la mostassa, també amb 3 escultures que presidiran l'espai, que són les d'Abraham, Sant Pau i Sant Fructuós. Totes les 3 obres són de l'artista tarragoní Bruno Gallart. Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense, assegura que tota aquesta actuació és el primer pas d'un projecte més llarg.
Hem repavimentat, que sigui molt respectuós amb l'entorn arquitectònic que tenim, un espai que sigui agradable, de pau, que serveixi pel diàleg, per les trobades, que pugui estar oberta com una sala més del museu, però encara ens faltarà una segona fase. Quan vindrà? Doncs si tot va bé i pogués ser durant aquest any, perquè no hi ha més que la voluntat de tenir recursos per poder escometre tota aquesta acció.
En aquesta segona fase, el jardí vol incorporar una sala de consulta a banda d'un accés al carrer, des d'on es podrà entrar lliurement a l'espai en horari d'obertura del museu, un jardí bíblic situat en un espai propietat de l'Arcabisbat de Tarragona.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquest matí ens llevàvem amb un so de manifestació sobre els taxistes d'arreu del país, on se sentia un líder dient, sacad los chalecos amarillos que vamos a hacer, esto va a parecer los Juegos del Hambre. Doncs bé, no sé si va aparèixer los Juegos de l'Hambre, però avui han hagut alguns enfrontaments, es mantenen les concentracions i manifestacions, i segons hem pogut saber a primera hora de programa, en conversa amb alguns dels representants d'aquestes entitats que apleguen el sector del taxi, aquest cap de setmana estan preparant una manifestació conjunta amb les armilles grogues a la frontera de la Jonquera. unes armilles grogues franceses. També hem pogut saber que s'ha acabat la veda de l'encerclament i que avui s'ha pogut sortir a pescar a Palamós, en d'altres alguns ports no, per la mala mar, però sí a Palamós, i que, tot i que s'ha pescat peix, la mida segueix sent petita. I hem pogut conèixer un observador meteorològic, un meteoròleg, de l'Estartit, de l'Escala, a Torroella de Montgrí, que durant 45 anys diàriament ha pres les temperatures del mar. Tot això i moltes d'altres coses hem explicat a les primeres dues hores de programa. Ara el que toca és conèixer el preu del peix, després intentarem presentar-vos un projecte i finalment acabarem conversant en temps d'arribem a port, en temps de tertúlia, amb representants de dues cofradies de pescadors del país. Ens anirem en concret cap a l'Ametlla de Mar i ens anirem cap a la zona de l'Empordà. Un pescador, l'altre representant d'una cofradia. En tot cas, tot això serà fins a 7 en punt de la tarda. Avui el far, el primer far de la setmana, d'avui dilluns, dia 21 de gener de l'any 2019.
El far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs comencem coneixent el preu del peix i aquesta setmana coneixent en concret el de la llotja de Vilanova. L'Ivan Fernández, sé que has estat al cas tot el dia, que sí, Ivan?
Doncs sí, perquè avui, de fet, han tornat també a la feina les embarcacions d'encerclament a Vilanova i, per tant, la confraria, per fi, podem dir que torna a la normalitat gairebé un mes després. Aleshores, per saber una miqueta com ha anat aquesta tornada, saludem el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova, en Jaume Carnicer. Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda.
Jaume, com ha anat el dia?
Avui era el primer dia que començaven a treballar després de la veda biològica que fan les barques d'encerclament. Més o menys un 80% de les embarcacions de Vilanova han realitzat una captura excepcional, per dir-ho d'una manera, i més o menys entre les barques de casa i un parell de barques de Barcelona, que poden venir a vendre, no hi ha cap problema, hi ha hagut sobre més o menys unes captures entre 1.800 i 2.000 caixes, perquè encara estem pendents d'acabar de fer números. Em sembla que seran unes 1.900 caixes de peix blau que s'han capturat avui.
Imagino que ja teníeu ganes, de tornar a la feina.
Home, doncs sí, i tant. Aquest mes està molt bé, no?, per deixar que el recurs es recuperi, que faci la seva recuperació, i després d'un mes d'estar completament parats, pues, les barques tenen ganes, vulguis o no. Com sempre he dit, és una feina vocacional i hi ha ganes de treballar amb aquest mèdic, encara que sigui molt fresquet ara mateix, perquè està fent bastant de fred, però, bueno, si es comença i es comença amb aquests números, pues, les embarcacions i tothom està relativament content.
Això et volia preguntar, el fred com us està afectant?
Home, pues, ens està afectant que a les persones els costa bellugar-se per les embarcacions de la quantitat de roba que es porta. Però, bueno, ja són coses de les dates, també fem... Estem a les portes de febrer i normalment entre gener i febrer són els moments més freds de l'any. És el que toca, per més que no ens agradi. Estem amb un medi que no és el més agradable amb aquests aspectes, però, bueno, es suporta, perquè no hi ha més remei. S'ha de suportar perquè no hi ha més remei. Això és el que hi ha.
I la pluja d'aquesta nit us ha fet la guitza o heu pogut sortir amb normalitat?
No, aviam, com sempre explico, no? Les embarcacions el que més els hi preocupa o els hi molesta és el vent, és si tenim vent o no. La pluja es molesta perquè, bueno, pues mira, estàs treballant en una zona on estàs descobert, perquè la majoria de barques van descobertes i et toca l'aigua, pues no passa res. Vull dir, quan no és dolça és salada l'aigua. Amb això estem bastant acostumats. Ara, de cara al vent, això és el que preocupa, perquè és el que fa que la mar no estigui en unes condicions més estables, per dir-ho així.
Veníem d'una setmana una mica estranya, perquè d'una banda el sector d'encerclament no tornava a la feina fins avui, també perquè dijous va ser festa, però en general bona setmana pel que sembla pel Lluç, pel Pop Roquer, també per la Gamba, força bé.
Sí, hem tingut una setmana relativament bona, com que ja has dit, no?, recordant que el dia 17 per Sant Antoni, pues, va ser festiu. amb la qual sembla que la setmana se't faci més curta. Treballes tres dies, en descanses un, i el divendres hi poses totes les ganes i tota la il·lusió per entrar al cap de setmana. Més o menys com has dit tu, la setmana ha sigut relativament normal o tirant cap a bona, bàsicament perquè encara no hem entrat a les grans davallades de preus que suposo que vindran a partir d'ara, eh? No trigarem gaire. La gent encara no ha vist que estem a finals de gener i ja com conegudes són les minves de gener i febrer degut a totes les festivitats de Nadal i això, doncs, la gent acostuma a fer un gasto més controlat del que són les despeses de casa. A partir de març o així es comença a recuperar una miqueta en tema de preus i ja pràcticament ja fins a tot l'any es va mantenint d'una manera més estable.
I ja per acabar, Jaume, com es presenta aquesta setmana, ara que torneu a la normalitat?
Bueno, pues la setmana no es presenta gaire bé, la veritat. Els partes que rebem dels sistemes meteorològics, o bé per les aplicacions pel mòbil, o ja seguint les notícies del temps, ens donen un dimarts i un dimecres, o sigui, el que és demà. A partir d'ara, jo crec que queda molt poc perquè entri el vent que ens donen. Tant aquesta nit com tot el dimarts com tot el dimecres donen un increment bastant alt del que és el vent. I això és el que sí que pot comportar que algunes embarcacions no podran treballar degut al mal temps que hi ha previst tant per dimarts com per dimecres. I bueno, ara ja està pendent de si el dijous ens veurem afectats o no. Crec que de moment, si es manté tot, només serà dimarts i dimecres, mal temps.
Doncs Jaume Carniser, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova, gràcies per atendre'ns. Estarem pendents de com us afecta aquest vent que es preveu per dimecres i per dijous. I també bona tornada del sector encerclament. Que vagi molt bé.
Molt bé, pues, res, moltes gràcies per atendre'ns i seguirem parlant, com sempre.
Doncs seguirem parlant, evidentment, i aquesta és l'obertura que s'ha fet avui de la setmana pel que fa referència a la confraria de Vilanova. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Navega amb el far.
De fet, acomiadava jo l'Ivan, no sé per què, perquè de fet ens quedem on estàs tu, Ivan, i ho fem per referenciar una iniciativa, de fet, un estudi del qual ja en vam parlar. Era l'estudi que sobre el Ronqual, el projecte Ronqual, del qual doncs es pretenia saber exactament què fan els Ronquals, les balenes, quan venen a les costes del Garraf. Un estudi que feia l'associació Edmactab, i del qual aquest matí s'han presentat els resultats, no, Ivan?
Sí, exactament. De fet, tot just avui han acabat de redactar la memòria de l'estudi del 2018 i ben aviat la faran pública. Per això avui volem parlar sobre les novetats d'aquesta investigació. Saludem el president de l'Edmactab, l'Eduard Degollada. Eduard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Ivan.
Com dèiem, tot just l'heu acabat de redactar avui mateix i ben aviat la veurem pública, la memòria.
Sí, es tractaria d'una primícia, en realitat.
En tot cas, ja podem explicar com ha anat. No sé si hi ha hagut novetats pel que fa respecte a la memòria de l'any passat. Hi ha moltes novetats en la investigació d'enguany?
De fet, sí, n'hi ha moltes novetats. En cada cas, cada part de l'estudi és una novetat i realment el que podem dir és que hem aconseguit un avenç molt important en el coneixement dels rorquals, de la visita que fan i de la seva presència a les costes catalanes. No?
Una d'aquestes novetats, i que em sobtava al llegir la memòria, era el fet que s'havia registrat a la costa del Garraf que els cetacis s'alimentaven en superfícies. Què suposa, què significa aquesta novetat, aquest descobriment?
Bàsicament és que és realment també una novetat a nivell mediterrani en general. O sigui, de moment no hi havia hagut cap vegada que s'hagués fet cap referència a aquest tipus d'alimentació i nosaltres hem pogut veure-la entenent que doncs, bueno, és part del tipus d'alimentació que es dona en aquesta zona i que es dona quan hi ha unes molt bones condicions, no? Que és quan realment les condicions són prou adequades com perquè l'aliment de profunditat vagi a superfície a menjar, o sigui, sobretot el plàncton i el krill, doncs puja a superfície a alimentar-se i les balenes aprofiten aquests moments per menjar aquest plàncton, aquest krill, en superfície, que es dona a certes hores del dia, que és quan el krill puja fins a la superfície.
Per tant, això vol dir que hi ha krill, a la superfície de la nostra costa.
Sí, sí, aquest any, enguany, hem pogut realment trobar i agafar mostres d'aquest krill a superfície. Quan abans intentàvem trobar-lo en diferents profunditats, aquest any hem pogut trobar-lo a superfície a la mateixa vegada que els animals estaven menjant a superfície, clar. Però que realment doncs, hi és i hem pogut tant trobar-lo com inclús filmar els animals com se l'estaven menjant.
De què depèn que el krill estigui a superfície o estigui en grans profunditats?
De fet, el krill és una espècie, un invertebrat que viu en aigües molt fredes i llavors puja a superfície quan... puja a superfície a menjar. Uh-huh. Per què? Perquè a la superfície és on hi ha el sol i hi ha les microalgues, el fitoplàncton, que es multiplica gràcies al sol i als nutrients. Llavors, allà és on està l'aliment. Llavors, sempre que la columna d'aigua sigui prou freda, el krill, que és d'aigua freda, pot arribar a la superfície. Això es dona als mesos de primavera. Llavors, quan hi ha molt aliment a superfície i l'aigua està prou freda, el krill pot arribar fins a superfície per menjar. Llavors, si pot menjar, es multiplica, hi ha molt més. Llavors, és quan realment el krill es troba a superfície i les balenes aprofiten per menjar a superfície.
De fet, aquest és un altre dels aspectes a destacar. S'ha descobert, s'ha pogut filmar un grup de balenes menjant alhora a la mateixa zona. És habitual que les balenes mengin alhora al mateix lloc?
De fet, nosaltres fins ara no ho havíem trobat d'aquesta manera, no? Llavors, entenem que igual és que aquest any ha sigut un any especialment bo del que nosaltres havíem tingut l'experiència en els últims 5 anys. Llavors, clar, no podem descartar-ho com que sigui lo excepcional o igual resulta que aquest any és lo normal i ha sigut un any bo. Llavors, fa que quan és bo, les balenes, moltes balenes venen a menjar a la mateixa zona que és on està l'aliment. Llavors, això és el que realment hem pogut descriure i investigar aquest any.
Uh-huh. En tot cas, això no només depèn de l'aliment, sinó també una miqueta té a veure amb el comportament de la balena, el fet de que mengin en grup.
Sí, encara no sabem, perquè realment gràcies a les imatges aèries del dron podem veure realment el comportament. Això és part de la novetat també d'estudiar el seguiment dels animals i podem veure realment quin és el seu comportament. I no hem pogut tampoc demostrar que hi hagi una sincronia. O sigui que realment són molts animals, fins a 8 animals hem pogut veure, com estan menjant en la mateixa zona. Llavors, es van sincronitzant, però no perquè totes mengin a la vegada ni totes facin un tipus d'alimentació que unes ajudin a les altres. Però sí que realment igual hi ha prou menjar com perquè totes estiguin al mateix lloc menjant.
M'ha creat l'atenció que heu observat que es posen a nedar en cercles molt grans en una mateixa zona. És a dir, estableixen un perímetre i van rodant tot aquest perímetre constantment. Alguna explicació?
Això d'alguna manera des de principi ho vam comentar perquè sempre hem pogut estar en una zona amb una mateixa balena durant hores i això significa estar movent molt de la zona. Llavors ja sospitàvem que es tractava de que hi havia aliment en aquella zona. Clar, ara, quan hem vist com mengen a superfície, ens n'adonem de que realment el krill es concentra, potser no tant com en altres zones, com a l'Àrtic, que realment hi ha masses molt concentrades de krill, però sí en zones més delimitades, degut als corrents, als moviments d'aigua, i això fa que, clar, les balenes tendeixen a anar a menjar on hi ha aliment, i llavors fa que doncs estiguin donant voltes a la mateixa zona, perquè en aquella zona és on està l'aliment, que possiblement si es va desplaçant, la balena es va desplaçant, però molt a poc a mida que es desplacen les masses d'aigua i el krill.
Comentaves també, Eduard, que depèn una miqueta de la zona. L'àrea geogràfica en la que heu treballat enguany continua sent la mateixa que l'edició anterior o heu intentat ampliar una miqueta l'àrea?
De fet, durant l'època central de la temporada, que és més a l'abril, doncs ha sigut la mateixa. La zona de les costes del Garraf, aproximadament unes 5 milles, entre 5 i 7 milles, just en el límit de la plataforma i començament dels canyons submarins, que és on realment es dona tota aquesta situació de concentració de l'aliment, del nutrient, de tot. Llavors, això sí que és veritat que depèn de les condicions meteorològiques i oceanogràfiques, pot ser que les aigües es vagin desplaçant, de manera que cap al maig es tendeixen a desplaçar més lluny, i aquest any s'ha donat un fenomen que així com altres anys hi havia un desplaçament d'aquestes aigües i de les balenes, més que inclús cap al Maresme i les zones de Blanes i Palamós, que ho sabíem a través dels pescadors, doncs aquest any hem sabut també, gràcies als pescadors, i hem pogut seguir-les, perquè igual s'han desplaçat una mica més cap a la zona més enfront de Tarragona. O sigui que, realment, depèn d'aquestes condicions, doncs, que hi hagi aquest desplaçament i que doncs, nosaltres la zona segueix sent la mateixa, hem trobat el mateix a la mateixa zona, però sí que les tendències les hem pogut després seguir, doncs, com dic, gràcies a, també a l'ajuda dels pescadors.
Però, de fet, a l'estiu no es queden, perquè heu pogut constatar que marxen Estret de Gibraltar cap a l'oceà, en aquest cas.
Sí, això és una de les coses que estem seguint, perquè realment doncs, la nostra hipòtesi de treball és que les balenes que tenim aquí són balenes que venen de l'Atlàntic, que entren cap al desembre-gener i després cap al juny tornen a marxar. I això havíem constatat, que hi ha animals que surten cap a l'Atlàntic i doncs, podem veure com aquí cap a finals de maig desapareixen completament. Sobretot per què? Perquè canvien les condicions, o sigui, la temperatura superficial de l'aigua es calenta, de manera que el kril no pot pujar a alimentar-se a superfície, amb la qual cosa desapareixen les concentracions de kril com perquè sigui rendible el fet de que les balenes mengin. No?
A l'estudi del 2017 es van observar prop de 300 balenes en 50 dies de campanya. Quants albiraments hi ha hagut en l'estudi d'enguany?
Més o menys és el mateix, o sigui, no és que hagin augmentat, perquè possiblement doncs, de moment estem arribant a una situació de que veiem cada any els mateixos o sigui, el mateix nombre d'animals entre els que nosaltres podem albirar i els que ens comuniquen també doncs, oportunistes, com són els pescadors professionals o inclús navegants. No? O sigui, que més o menys les balenes tendeixen a ser nosaltres, o sigui, amb l'equip podem arribar a albirar fins a unes 100 balenes, fem observacions d'unes 100 balenes i després també rebem informes sobre aproximadament unes 200 balenes també per part de tercers, com són els pescadors.
Deies, veiem més o menys el mateix nombre de balenes. Les mateixes balenes, heu pogut constatar que retornen o cada any majoritàriament hi ha una renovació?
Curiosament, cada any estem veient un gran nombre de balenes molt diferents, o sigui que realment només tenim un petit... El 25% de les balenes són les que podem identificar com a balenes que repeteixen a la zona. Alguns individus, com que portem 7 anys seguint-los, però altres individus són nous, o sigui, cada any tenim noves recaptures o noves troballes, nous animals que no havíem identificat abans. Amb la qual cosa, veiem que és que hi ha molts més individus que van utilitzant les diferents zones, o sigui, no només aquestes zones, sinó pràcticament totes les zones de la costa catalana i possiblement de la conca balear entre Catalunya i Balears.
S'espera que en futurs projectes el nombre d'aquests cetacis augmenti? S'esperen més balenes que, en els propers anys?
Doncs m'agradaria pensar que sí, tot i que realment, com deia, aquest any passat va ser un any, creiem que bo. Uh-huh. Els altres anys que van canviar les moltes condicions, van ser hiverns força càlids, amb poca pluja, i això, d'alguna manera, no sé si encara no tenim dades científiques, però sí que podem dir, per exemple, que aquest any no hem vist cap cria, no hem vist cap mare amb cap cria, el que possiblement diu que realment, de moment, l'aplicació a la reproducció de les balenes no és força bona, amb la qual cosa no hauríem d'esperar trobar moltes més. Una altra cosa és que nosaltres puguem seguir identificar un bon nombre diferent d'animals, o sigui, d'animals diferents com per establir una població més gran del que podíem pensar.
Pot ser que vinguin cap a la Mediterrània a refugiar-se una miqueta d'un oceà que el sui pugui ser com més contrari, no? I el fet de que hi hagi més calor, per tant, més temperatura, doncs hagi fet que no hagin hagut de necessitar aquest reser que els hi suposaria el nostre mar? O és hipòtesi, Estem tirant la bola de vidre, ja ho sé, eh?
No, i tant. A veure, realment, si la idea és que venen aquí a menjar, són animals que, dins del seu concepte, són animals migratoris, o sigui que tota la seva vida es van movent d'una zona a l'altra per anar a zones a fer alguna concret. En aquest cas, la conclusió és que venen aquí a menjar. Llavors, no venen per qüestions ni de temperatures, ni de poca onada, no? Venen perquè això no els hi afecta. O sigui, venen realment aquí a menjar. Llavors, segueixen venint a menjar. Això sí, si l'aliment baixés, doncs podrien deixar de venir. Hi ha individus que, igual, si hi ha prou menjar a l'Atlàntic, a algunes illes de l'Atlàntic, podria ser que passessin tot l'any en aquella zona en comptes de venir cap aquí, igual hi ha individus que igual no marxen d'aquí, però no ho arribem a saber. Però que realment tot depèn, com tots els animals salvatges, depèn del menjar.
Parlem de les tècniques, dels mètodes que s'han fet servir en l'edició d'enguany. Continuen sent els mateixos que l'edició anterior? Feu servir els aerodrons aquells per agafar les mostres de les balenes?
Seguim utilitzant el sistema dels drons, que sobretot més que inclús hem treballat el tema de les mostres i seguim intentant, però és força difícil, més que res per prioritats, perquè arriba un moment que el primer possiblement és identificar-les i saber què és el que estan fent. I realment el dron el que ens està donant és una imatge molt important de tot el petit comportament que des de l'embarcació pràcticament no podem veure. Quan l'animal està sota l'aigua, doncs des del dron es pot seguir veient i podem saber exactament en cada moment què fan, quin individu fa què i com es relacionen entre ells. Tot això ho podem arribar a veure gràcies als drons, i això, doncs, sumat a les noves tècniques que hem utilitzat aquest any, com pot ser doncs, la presa de mostres de pell o la instal·lació d'unes marques satelitals.
Per tant, els drons s'estan consolidant. Fareu servir noves tècniques en un futur o voleu seguir perfeccionant aquesta?
Aquesta està prou perfeccionada per seguir utilitzant-la. Evidentment, hi ha altres tècniques que requereix materials i possiblement finançament. Doncs part d'aquestes tècniques, com dic, són més mostres de pell que ens donen inclús doncs, quin és mascle i quin és femella i quina relació genètica tenen entre les diferents poblacions. Mm-hmm. Després també aquestes mateixes mostres ens donen informació sobre les hormones, o sigui, de, realment doncs, temes com relacionats amb l'estrès o temes reproductius, i també doncs, la dieta doncs, que es reflexa també amb els isòtops estables, doncs, aquests, bueno, doncs... diferents orientacions per poder saber d'on ven, on han estat menjant, bàsicament.
Eduard, ha estat un plaer conèixer en primera persona el resultat d'aquest informe. El que estem descobrint a través del projecte Ronqual és brutal. Seguir investigant i seguir-nos descobrint tots aquests mamífers marins tan desconeguts.
Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió d'aquest tema.
Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hi ha un trosset de tu que no sé mai d'on ve i és potser el que més m'agrada. I han posat que fas quan penses que no hi sóc, quasi absent però no del tot. Silenci curt que surt del teu somris i omple els finestrals de coure. Hi ha un petó que et pren quan noto que ja dorms i que amago entre els llençols. No sé pas si de color de codonyat
Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
Dos quarts de set.
Arribem a port.
I arribem a port, com sempre, els dilluns, molt ben acompanyats, parlant de mar, de navegació, de pesca, de cofradies, de tradicions. Avui, amb la gent de l'Empordà, Cristina Cantal.
Sí, des de l'Escala avui ens acompanya un pescador que s'ha jubilat dues vegades, però que ara ja torna a treballar, i que també és president de la penya gironista Esquena Pelats de l'Escala. Ell és l'Enric Casadevall.
Enric, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep.
Com estàs? Escolta'm, quin disgust ahir, eh?
Hòstia, i tant.
Ho sento, hòstia, noi. Però...
bueno, cosa més... és futbol, eh?
Jo crec, ara ens anirem a lo de la pesca, eh? Però jo crec que també ja heu tingut una bona mala sort, eh? Bona mala sort. És a dir, vau fer un paper tan bo l'any passat que ara sembla que qualsevol cosa sigui dolenta. I jo crec que no és just.
No, a veure, no se juga pas malament. El que passa que també lesionats... I també la sort també influeix a vegades, saps?
Sí, això també és veritat.
Vull dir que...
Bueno. Però bon paper i, escolta'm, cap amunt, eh? Aviam si estabilitzen uns certs resultats. Ja en guanyem algun, que en portem set setmanes sense guanyar.
Bueno, ara eliminant el Real Madrid ja, de Copa del Rei, ja faríem festa, eh?
Jo dic una cosa, i això t'ho dic seriosament, i ho vaig apuntar per alguna banda, eh? A mi m'agradaria que la final, seria un morbo que no vegis, fos un Girona-Barça. Ja seria, saps el que vull dir? Ja
sí, seria espectacular. També, o espanyol, és igual.
Bueno, això ara se m'enfadaran els pericots. No, bueno, o un espanyol-Girona, és igual, però seria, penso que estaria molt i molt bé. Però bueno, ja ho anirem veient, eh? I en tot cas, si es produeix, et trucaré, ja t'ho dic ara, eh?
Molt bé.
Escolta'm, et presento, presentem a l'altre convidat, l'altre company que tenim, en aquest cas a la zona de la Costa Daurada. Daniel, qui ens acompanya avui?
I en concret a l'Ametlla de Mar, perquè avui estem amb l'exsecretari de la Confraria de Pescadors, Josep Tomàs Margalef, que va ser més de 30 llargs anys secretari de la Confraria, per tant, un bagatge del món marítim, des de la part, podríem dir, del mirador cap al port i dels problemes que pateixen els pescadors, molt extens, i a més durant 3 dècades, que també ha donat, entenc que donarà molt a parlar sobre el passat, el present i no ser el futur del sector pesquer a casa nostra.
Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Futur també, eh? Futur també. En tenim, de futur.
Sí, i tant. Ah. Si no llancem per la borda.
Bueno, o no els el fan llançar, perquè aquí hi ha gent que ens està escanyant una mica.
Bueno, jo crec que ha sigut sempre. El que passa que des d'una perspectiva... de la meva experiència, abans la gent era més lluitadora que ara. O sigui que no patix tant, o s'ha fet... s'ha... no sé com vols que t'ho digui. S'ha domesticat una mica.
Què vols dir? Que es mobilitzen molt menys i que els hi costa molt més moure's i queixar-se i fer sentir la veu?
Home, i tant. Abans la gent, per una pesseta del gasoil que s'augmentava, parava una flota de tota Espanya, m'entens? Mm. I ara s'augmenta el petroli, no sé què, se diuen... Bueno, en fi, tot lo que hi ha, que a vegades fas... Pues, bueno, ja, i la gent no es mobilitza i no es para la flota, i no es va protestar i no es diu res. I dona la impressió de que tothom diem que... mos volen fer plegar, però no veig que hi hagi aquesta lluita que abans estava. No dic si abans era millor o pitjor, però era abans se lluitava i ara dona la impressió que no.
Ara li preguntarem també a l'Enric això, però una percepció, sí, sí. Una percepció, no, t'aboco una percepció. En els mesos que portem del FAR, alguna vegada que hem parlat de mobilitzacions del sector pesquer, tothom recorda, i amb por, no sé si amb por o amb un record no positiu, tota la mobilització de l'any 2001. 2001, sí, 2001 va ser, no? El tancament de ports va ser el 2001, sí.
Sí.
Sí, sí, 2001, sí, sí. 2001.
Estava en actiu jo llavors. Jo ara ja fa 5 anys que estic jubilat, eh?
Doncs d'una mobilització històrica i que va ser dura, eh?
Va ser bonica. Tothom... Va ser bonica. A més a més, te vaig a dir...
Sí?
Que s'han pagat, des d'un fons de solidaritat, s'han pagat totes les multes, s'han pagat tots els advocats que es van utilitzar en defensa de les embarcacions que estaven denunciades, i es va pagar tot des d'un fons de solidaritat de tots els pescadors de Catalunya. Per tant, t'ho dic perquè jo estava llavors en actiu i t'ho puc afirmar. Va ser bonica la lluita i va ser bonica la solidaritat. O sigui, ningú ha pagat la multa de la seva butxaca, sinó d'un fons de solidaritat que a través de la Federació Catalana de Cofradies de Pescadors se va organitzar.
Jo també en tinc bon record. Bon record, evidentment, les manis mai són bones, no? Però perquè no hauria calgut d'haver-la fer, no? Però, en tot cas, sí que recordo que va fer despertar la consciència del sector pesquer. És a dir, molta gent va descobrir que hi havia pescadors, que aquests pescadors estaven associats, que hi havia una remor i que, hòstia, aquí hi havia un sector que també reclamava, no? I quan dic molta gent em refereixo als que habitualment no es mouen pels ports, eh? Em refereixo als ciutadans en general.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo crec que va ser una gran lluita, va ser una bonica lluita i crec que una necessària lluita. Mira si et dic de coses.
Sí, sí.
I es van arribar a acords, eh? Perquè... Jo t'he dit que jo estava, llavors estava viu, al peu del canyó.
Estava
i
viu.
Jo estava al peu de les manifestacions de CLH aquí a Tarragona. I el president de la federació, de la Federació de Tarragona, juntament amb els de Girona i els de tota Espanya, a les 4 del dematí firmaven a Madrid al despatx de la ministra d'Agricultura i Pesca, un acord que ja ho saps, que quan hi ha un acord sempre pues, tothom ha d'afluixar una mica.
I tant.
I que va ser un acord vàlid, i que va ser un acord, i que la gent no, i que l'administració el va firmar. Això va ser molt bonic, aquesta guerra no va ser en balde, per lo menos en aquell moment. I van haver els mínims, sí. I la gent se'n recorda que es van establir uns mínims per les barques de 3.000 euros, sí. I va haver uns mínims pels treballadors, i tot això... Pues pareix que no s'hagi fet res. Com que no es va fer res? Fantàstic va ser, m'entens?
Jo recordo, i ara li preguntem a Enrique, però recordo que estaven fent tancament de ports, en aquella època.
Sí, això, sí, sí, aquí a l'Escala varen fer tancament de ports, també. Sí.
I recordo recordo les emissores, com anaven. Les emissores les emissores dels vaixells. I quan es va signar l'acord, com anava corrent d'emissora en emissora i com en alguns llocs es va fer sonar la botzina aquella... que porteu els vaixells, suposo que la de la botiga, com es va fer sonar aquesta botzina i com anava la gent? Ja, bueno, és que sí que han signat i tal. I va ser brutal. Enric, explica, que tu també hi eres, segur.
Bueno, hi era, però el que passa és que nosaltres tenim les barques més petites. Aquí no tenim... Aquí només tenim tresmall i traïnines de l'anxova i la sardina del peix blau.
No tenim... A l'Escala, tu no ets de l'Escala?
Sí, sí.
I qui era el president de la Catalana? Pere Ros?
Hòstia, no, aquell temps no me'n recordo qui era.
Pere Ros i Salazar?
Pot ser, però aquella època podria ser, no sé, és que no...
Home, pues era de l'Escala, eh?
Sí, no, ja ho conec, sí. Bueno, ho coneixia, pobret, està mort ja.
Sí. Ja ho sé, que està mort, sí. Ja ho sé, eh?
Sí, no, no. Però ara no t'ho puc...
En aquella època no ho era, eh? En aquella època no ho era. Era Vicent Balaguer Cartes, el president de la Catalana. Però vull dir que el coneixo a gent de l'Escala, jo. I sobretot amb aquest home.
Escolta'm, Enric, tu això de la mobilització com ho veus?
Bueno, quan convé moure-se, s'ha de moure, perquè, si no es buguem els pescadors, pues, des de la secretaria, diguéssim... de les oficines no arregla mai res. Si no fotem una parada en general o a vegades coses per protestar, pues no, a vegades hi ha coses que no s'arreglen.
Però esteu, està el sector, no esteu, quan dic esteu, ho dic perquè jo no soc pescador, però està el sector molt desmobilitzat, diuen, apuntava en Josep.
Bueno, sí, una mica sí. Sí, perquè cada vegada es agafa més peix, el paguen barato, ve molt de peix de fora, tot és una mica complicat ara.
Amb això estic clar, amb l'Enric, Josep? És a dir, tenint en compte que només el 20% de tot el peix és vostre, és dels pescadors de costa, clar, això és molt complicat. És a dir, tu fots una vaga i el peixater segueix portant peix. L'única cosa que en lloc d'anar-se'n a la cofradia de l'Ametlla o de l'Escala o de Vilanova, se'n va a Mercabarna i ja està.
Sí. Això ha sigut sempre. I què?
No, home, que clar...
Tu has de lluitar a les teues armes, a les armes de la qualitat, a les armes de que... Escoltem, hi ha una sèrie de treballadors que estan vivint de la mar, directe i indirectament. Per tant, dedicar-te a l'activitat pesquera no és només aquells que hi van a pescar, sinó les persones que... xaixàries, tallers, etc, que estan vivint d'això. Vull dir, veure, que volem deixar-ho... Home, clar, tu pots dir, què passa si desapareix el sector pesquer? Continuarà havent peix per les ames de casa? Sí. Seran els pobles iguals? No. Ni cultural, ni turísticament. Ja. Aquella gent que volen ara parlar de dir, pues, farem turisme i tal i tal, no. Els pobles nostres han sigut pobles pescadors, pobles pesquers, d'una cultura pescadora, amables, solidaris, i bueno, si volem perdre això, doncs, vale, ho perdrem. Qui més amos que nosaltres de perdre les coses que tenim? Vale, doncs les perdrem, però si les perdem, ja no les aconseguirem mai més,
Enric, estàs d'acord o què?
Bueno, sí, no ho sé, sí.
Ui.
Aquí, bueno, tothom... A veure, els que manen, diguéssim, que estan a les oficines, a vegades no tenen ni idea de com va això de la pesca, moltes vegades, Ni com ho portem, ni com deixem de treballar, si treballem bé, si treballem malament... Ells només pensen... Cada vegada posen més problemes per anar a pescar.
Mira,
és entrebancs.
L'altre dia parlava, arrel d'això del MAP que ha aprovat la Unió Europea, l'altre dia parlava amb l'Antoni Marzoa, que, com sabeu, és de la cofradia. Exacte.
Sí, president de la cofradia d'Arenys.
I
president de la Federació de Barcelona.
Exacte. Parlava amb ell i em deia, escolta'm, totes les dades que s'estan abocant són dades que es treuen del propi sector pesquer. Diu, no hi ha ni un sol estudi rigorós que s'hagi fet de la situació del peix. Diu, tot es treu en funció del que nosaltres traiem i de les hores que ens estem treballant. Diu, el primer que s'ha de fer és un informe. Diu, i això sembla que ni Europa està per la labor, ni el govern espanyol li interessa massa. Diu, perquè, i deia, en alguns moments tenim la sensació que ens utilitzen de moneda de canvi. Això mateix li vaig transportar al director general de pesca, al senyor Tudela, i em deia, home, no estic del tot d'acord amb això que es diu, però sí que és veritat que la cogestió ha de servir perquè ni una sola barca més hagi de plegar. I aquest és el nostre objectiu. Per tant, hi ha una certa sensació d'abandonament i una voluntat per part de l'administració, perquè això és Catalunya, i recordem que l'estat espanyol a Catalunya no la té, ni a la Mediterrània no la té més en compte, hi ha una certa voluntat d'intentar trobar alternativa. No sé si que us semblaria l'alternativa i la que s'està fent.
Jo no me'l crec. Podria més dir més fort, però més clar no. Jo no me'l crec, a Sergi, comprens?
Val.
No me'l crec. Perquè, en definitiva, hi ha una cosa que mos expliquen. A veure, fer un estudi sobre el peix, sobre a quina hora cria, tot això és impossible. No s'ho creguésseu. Ells fan estudis comercials, fan estudis de mercat, poden fer estudis del que vulguin, del que està en terra. Però el peix és un ésser viu que viu a la mar. I a la mar, avui posem una cloaca. Demà hi posem una depuradora. I ara resulta que s'ha arribat a la conclusió que les depuradores són més dolentes que les cloaques sense depurar, que tirem a la mar. I els plàstics que deixem de tirar. I tot això no ho hem de dir. I les líquids que tirem als arrossals tampoc s'ha de dir, perquè no és bo, no és bo, no és bo. Perquè què farem sense arròs? Per tant, això no ho hem de dir. I tampoc hem de dir lo que els líquids que es tiren i com antefan cap les nuclears, les aigües nuclears que van, que es refrigeren a l'aigua de l'Ebre. Tampoc ho hem de dir. I el de cros tampoc ho hem de dir. I no hem de dir res. I en definitiva, tot això, si no ho hem de dir que no s'agafa peix perquè el pescador no agafa massa. Perquè això és lo fàcil, comprens com vull dir? Sí. I com que el pescador va pescar i punto, i li diuen, mira, te compro la barca i tu te'n vas.
Ja.
I plantes al teu tros i el que sigui. I això és la gran mentida. És una gran mentida, ho entens, ho vull dir? Mm-hmm. I t'ho he explicat perfecte.
Sí.
T'ho he explicat perfecte.
Clarament.
Qui ho ha de pagar? Qui ho ha de pagar? Tot això que t'estic dient jo no s'ha de parlar, perquè, claro, no, a més no podem dir que el riu baixa contaminat, perquè si baixa el riu contaminat, a més no ens compraran el peix.
Ja.
I hem de callar. I tot això que fa cap al riu, tot això que del riu va a la mar, i tot aquestes clavegrams, i totes les urbanitzacions, tot això no és mai culpable de que el peix cada vegada n'hi hagi menys. Això no és culpable. Per tant, qui ho ha de ser? Pues ho ha de ser el pescador, pobret. Li compren la barca, li donen dos xavos, i se'n va, i ha desaparegut l'empresa. Hem desaparegut 5 puestos de treball, i 5 aquí, i 5 allà, i 5 allà, i què? Què passa? No passa res. Perquè de peix ja vindrà de Xile, i en vindrà de... Aquesta és la perspectiva dels estats. Els estats i dels governs, siguin d'esquerres o de dretes, perquè, ja. A més, la gran mentida està muntada...
Sí, no.
Que no et facin creure res, i que no et facin creure res més. El que en sé més d'això sóc jo.
Que, Enric...
Nosaltres només hi entenem de pescar. Ell, com s'ha cuidat més de les cofradies, sap més del problema que un pescador amb actiu, m'entens o no? Perquè ell sempre doncs, ha rebut les queixes del pescador i ell s'ha informat perquè ha passat pels problemes que hi hagin hagut, de pujada de gasoil i tots aquests problemes, el que està a la cofradia de secretari, pues, se n'informa més que no pas un pescador, a vegades, saps?
Mm-hmm. Però tu confies en la cogestió, per exemple? És a dir, trobes que això pot anar bé?
A mi m'ho dius o
no, a l'Enric.
Bueno, no sé si pot anar bé o no, però de moment no anem pas bé, eh?
No? Vosaltres aquí dalt teniu una, no? La de la sèpia.
Sí, però, bueno, però la sèpia, però tenim... Ara tenim el cranc aquest, que també se fot els ous de la sèpia, i tenim... A veure... La sèpia... sobre la... Ara aquest any hem de mirar a veure com ha anat la sèpia. Però l'any passat no va pas anar tan i tan bé, tampoc, eh? Va ser normalet, eh?
Mm.
Va ser com els altres anys, també. I s'ha d'acabar de veure què...
Què feu? Cranc blau, cranc blau fas referència? Ous
sí,
de la sèpia?
Sí, esclar, s'ho mengen tot, això, aquests animals, ara.
Escolta'm, digue'm.
No, i és això, vull dir que ara aquest any veurem, ara començarà, d'aquí un parell de mesos, començarà la temporada de la sèpia. S'engafa alguna, però no tantes com això, m'entens?
Ja.
Però bueno... A veure si aquest any hi haurà més.
Josep, tu de la cogestió què, sí o no?
Home, a veure, no, no, no té per què ser dolenta. Sempre que hi hagi una participació activa dels pescadors, sí. i que sigui una cogestió activa i bilateral, és a dir, aquí tothom hem de posar coses al nostre, de la nostra part, perquè si jo resulta que puc pescar menys o el que sigui, a canvi hi ha d'haver un altre que em diga, però mentrestant per això o per allò, mos entenem o no, perquè, claro, la cogestió, a més és... anem per aquí, mos porten per aquí, doncs bueno, ja anirem per aquí. El que passa és que la cogestió per si sola no soluciona els problemes del pescador, perquè t'he dit que els problemes del pescador sí. venen de fora del pescador, sí. i estos són els que no es volen abordar.
Ja, però tampoc no se'n parla d'aquests problemes, eh? És a dir, de tot això que... Bueno, hi ha un acord, sí, però no, ningú diu res. A la que dius depuradora, tothom s'arronsa. Tu dius depuradora... Saps? És a dir, està tan socialment establert això que les depuradores són imprescindibles o són importants que ningú s'atreveix a portar la contrària de tot això.
Claro, sí, però tot això va en marc, tot això. Clar, sí, i per depurar hem de posar líquids per desfer l'altre. Ja. I tot això va per en marc, i esclar, i en marc... Mira, aquí a l'escala de petit me'n recordo que anàvem a fer muscles i estava tota la costa plena de muscles.
Molt bé, però parla plena, així. Parla!
I ara fa poder 7 o 8 anys que no n'hi ha ni un. Han desaparegut. I alguna cosa la mata. I creixen petits, però pop, es moren de seguida.
No n'hi ha
però
ni mor. Un. No n'hi ha ni un enlloc.
No, aquí dalt.
És que... Ni aquí dalt ni aquí baix.
No, és que... Però creixen de petits, eh? Es veuen. Sí. Que amb una roca es veuen que creixen de petits, però no aguanten, es moren. Hi ha alguna cosa en Marc que no es deixa viure.
Ara em feu pensar...
Això, la contaminació.
Ara em feu pensar que aquí també passa. És a dir, quan jo estic aquí a la zona central, estic a Arenys, i aquí també hi havia gent que anava a buscar musclos i ara ja no hi van perquè no en troben. Després hi ha allò de que no sé, no s'agafin i tal, això és una altra història. Però és que tampoc en troben.
No, és una altra història. No és una altra història, company. És la mateixa història que t'he explicat jo. D'això no n'hem de parlar.
Ja.
D'això no es pot parlar. Ho entens? No s'ha de parlar perquè no podem culpar el pescador d'això. No. Només se pot parlar del que hem de culpar el pescador.
Ja. No, doncs, escolta, és veritat que musclos no n'hi ha. És veritat que musclos no n'hi ha i no se'n troben. Jo, a mi, havia algun pescador que em deia l'ideal seria, ja que volen tenir les aigües netes, ja està bé, i és normal, i el sector turístic i totes aquestes històries, diu que almenys a l'hivern... doncs no funcionin o no funcionin per determinades coses, és a dir, que les industrials evidentment sí, però totes les que són diguéssim aigües negres, aquestes no es depureixin com no s'ha fet tota la vida i es permetés que durant l'hivern doncs hi hagués una certa màniga ampla amb això.
I els rius no baixen, i quan baixen absolutament contaminats, i hi ha un munt de coses que tothom les sap i tothom se les calla, comprens com vull dir. I n'hi ha un munt, per això t'he dit que no me'l crec, Sergi Tudela, no me'l crec, què passa?
No.
Ell potser no, té dret a no creure'm a mi, però és científic, Sergi Tudela, saps?
Ja.
Sergi Tudela...
Sí, és biòleg, sí.
I Gili el que deia abans de ser director general. Busca els seus escrits de quan era director general.
Yeah.
Que tinc a veure el que diu ara. O era amb vostè llavors o és ara. Soc massa dur, potser. Me diràs, no em portaràs més a més temps.
No, jo sí que... I tant, a mi m'agrada. És a dir, no hi ha problema.
No, a veure, entestà. El que dia abans era bo, era veritat, i ara no, o com estem aquí? Perquè diu coses distintes.
Avui, per cert, ara que deies això, avui he pogut parlar amb la gent de la cofradia de Palamós sobre el peix blau i avui han sortit a pescar i han trobat més peix, però els segueix preocupant que la mida és petita. Diu, diu la sardina, el peix blau, diu, segueix sent mida petita i ja hem estat de veda un mes. Diu, i no hi ha hagut peix més gros.
Bueno,
sí, bueno, aquí a l'escala també avui era el primer dia, però no s'ha pogut sortir per la tramuntana.
A veus?
Aquí també tenim el problema de la tramuntana, que com bufa,
doncs
hem d'estar amarrats.
Els de Palamós sí que han pogut sortir i el peix era petit, m'ha explicat l'Albalat, el president de la cofradia de pescadors. Diu, quantitat ja, sí, la de sempre, diu, però mida petita.
Sí, és petit, però si ho paguen, pues el pescador ho agafa petit, saps?
Sí, sí, el pescador ha d'agafar el que hi ha, a més, és com vull dir.
Sí, si no n'hi ha de gros i agafa de petit, pues, petit.
Ha d'agafar el que hi ha. Mira, el golf de Sant Jordi ha sigut sempre un manà de criar, de criadura de peix blau. Clar, perquè és el normal. El peix blau va a desovar als puestos més càlids i més arrecerats. Per tant, els golfs, igual com lo de Roses, com lo de Sant Jordi, eren una mina de peix. Perquè, clar, evidentment, venia a desovar els pares aquí i a mesura que s'anava fent gran, s'anava allunyant. Que no queda res, no queda ni un.
Ja.
I tu ara me diràs què fas... estudis científics i no saps per què no queda ni un peix blau al golf de Sant Jordi, doncs pues jo sí que ho sé. El que passa que no ho puc dir perquè em fotran a la presó.
Vale. Bueno, m'ho escrius i m'ho passes per privat.
Vale? No, perquè encara m'ho fotran els dos.
Sí, bueno, el que passa aquí, que tenim moltes tonyines aquí i tampoc el pescador no es la pot pescar, estan prohibides. Si l'agafes... Te foten una munta que no vegis, saps?
Esta és l'altra.
Ah, vull dir, és que també o pesquem tots o no pesquem. Però això de prohibir agafar tonyines perquè hi ha un sector que té tot...
Perquè, a més, més selectiu que la tonyina l'am, ja m'explicaràs què hi ha. Més selectiu que la tonyina l'am, ja m'explicaràs què hi ha.
Però perquè hi ha un sector que ho té.
I que no puguem agafar els pescadors artesanals tonyines a l'am, això ja és una burla al propi pescador.
Home, i tant.
Escolteu una cosa, és que em queden 20 segons per acomiadar-vos. Us acomiado i us vull tornar a tenir, eh? Jo t'ho dic ara. I començarem per això de la tonyina, que a mi, aquest és un tema que a mi ja m'interessa, ja m'agrada. Eh?
Aquí en tenim una que ve cada any, ja fa 4 anys que ve la Trini, i...
Enric...
Però allà a l'Ametlla en tenen moltes, allà a l'Ametlla.
T'has d'acomiadar. Josep, a tu també. Fins la propera. Adéu.
D'acord.
Demà a les 4.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
sense cap regla de tres. Subsidiaris, totes et ponen, tot et va bé. Cerebral, cara dura, petit angelet petit, cau la vergonya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.